Bona nit, si avui és dimarts. Bona tarda, si avui és dissabte. Tornem a ser aquí, el Xalem Llegint, l'últim programa d'aquesta temporada. La Núria, la Roser i el control tècnic, el Jordi Borja. Que són les casualitats. Aquella nit en què el far es va apagar a causa de la bufada de la noia esposa del faroner, un petrolier es va desorientar i es va embarrancar en un petitíssim illot que hi havia a 25 nusos de les platges d'en Nigrip. I es va incendiar. La tripulació, sort en va tenir que les nenes estaven treballant l'aigua per aquella zona i que, a més de poder anar a través del líquid com si res, les nenes també gaudeixen de la qualitat de travessar el foc, que del contrari no se n'hauria salvat cap, de roja que estava i de mala mar que feia. La taca de petroli l'endemà ja era ben grossa i conformava com un dibuix d'una gaita o bé d'un estómac. Les nenes aquell dia no van anar a dormir, van tenir feina extra d'ensinistrar les capes superficials i condensar després el petroli en grans bombolles d'aire. Van conduir aquestes bombolles fins a les anfractuositats de les pregoneses marines, on ja havien pactat amb una subespècie de calamars mutant anomenat totfac, perquè les digerissin. De manera que durant una bona temporada els pescadors d'aquelles costes ja ho sabien. Quan la tinta d'un calamar tenia un lleuger to blavenc i podia com els motors, es premien els pobres calamarsos damunt del tap del dipòsit de llurs embarcacions. Els més afortunats van tenir combustible de franc durant quasi 3 mesos. La dona del faroner els continuà ajudant després de morta i els que es feien a la mar a vela es mossegaven les ungles. Aquest esdeveniment també va servir per demostrar que les ensinistradores de l'aigua no eren unes nenes egoistes, rebeques i anormals, que fugien de la tutoria paterna, com alguna vegada hom havia mig insinuat en les somortes converses del bar casino. Els pares ja prou que se'n dolien d'aquesta maledicència generada, per l'enveja, dels que no havien pogut o sabut engendrar plançones d'aquest gènere. Perquè aquests pares, per més que sabien que portar al món femelles en dia de ruixat era pitjor que tenir una filla monja, en el fons se'n sentien orgullosos. I que aquesta era la més valuosa aportació a la col·lectivitat. Però això no els impedia de sentir-se infeliços, puig que només en ocasions excepcionals podien tenir un contacte, una conversa pausada amb llurs filles. Sense anar més lluny, les nits de desfloració col·lectiva, les mares que hi tenien nena se la passaven resant o mossegant-se els punys, segons que fossin les seves creences. Més d'una mare, obsedida, havia acabat llançant-se pel penya-segat sense veles ni res. Les nenes, les ensinistradores de l'aigua, les nits que el zooplàncton presumia de més lluminositat i que a la vegada havien fet més vi en la seva tasca, es distreien escrivint sobre la pell de l'aigua frases de l'estil de «Pare, mare, us estimo». Elles sabien que rara era la nit que els seus engendradors, enmig d'un somni de morenes o barbs capriciosos, no s'aixecaven per anar al lavabo i clavar una llambregada damunt la fosca immensitat remorosa. L'endemà, ja fossin les dones a la fleca o bé els homes a la barca, feien córrer la nova. Ahir nit hi va haver missatge i continuaven vivint uns dies convençuts que eren uns autèntics escollits de la natura.
Il te vita lo giorno a serre me El rellotge del campanar de l'esglesiola de Nigrip, malgrat que feia qui sap lo que no funcionava, totes les nits tenia el llum encès. Un vespre, les noies de vi l'havien deturat a pedrades tot cridant «Fora el temps!». Però el mecanisme de les campanes, encofornat darrere l'esfera, no el van poder espatllar i unes ignotes, fantasmals i ectoplasmàtiques hores i mitges hores continuaven caient de forma inexorable. Es pot dir ben bé que va ser un rellotge que va saber defensar la seva integritat fins a la fi, perquè quan ja havia rebut 3 o 4 codolades certeres, deixar caure plom al vidre que el protegia de les pluges amb tanta traça que seccionó la musculatura de l'avantbraç d'una de les atacants. Com que al poble mai no hi havia hagut metge ni falta que hi feia, van anar a correcuita a Cal Escorxador, que de talls i ferides obertes en sabia un niu. Però com que l'endemà, a la masia dels Afores, hi havia matança, el matador ja hi feia nit per tal de poder començar la butxinada a trenc d'alba. Corrien com perseguides pel diable, deixant un claríssim rastre de sang que es barrejava amb plomes de gavines i de passada els tacava les túniques. En arribar a l'eixida de la masia, l'aspecte ferotge que presentaven els ullals de Manoll, el gos, les va deturar en sec. La noia ferida, davant del panorama, optà per desmaiar-se i les altres es van posar a cantar el jot a l'encendrer, mentre ja començaven a calar foc els rostolls de l'entrada. Si el masover, la masovera i llurs fills no haguessin sortit de pressa, ningú no haguera arribat a temps de deturar-les en la seva amenaça d'abrossar tota la casa. I a fe de Déu que no mentien. L'escorxador va guarir la ferida amb la implantació d'una pell de llangonissa ben bullida. Però aquest esdeveniment no va impedir les noies de vi d'anar a cercar refugi moral i espirituós al bar Casino, on després de tipar-se de rom van organitzar un concurs de veure qui té més força amb els vells pescadors que quasi a diari hi mataven hores. Els van guanyar tots, perquè quan les noies veien que llurs forces defallien, amb una bufada a la mà, no només la retornaven al lloc inicial de la prova de pols, sinó que l'enclastofaven a l'altra banda de la taula. D'antuvi, els pescadors sabien quin havia de ser el color de la seva derrota, però eren jaios i se sentien feliços de poder fer manetes amb unes xicotes tan garrides. El que no podien saber era que aquella nit la festa acabaria amb sang. La ferida de la lesionada, amb els esforços de les contraccions, es va tornar a obrir, i si no l'haguessin cosida allà mateix amb fil de xarxa fina, s'hauria escolat en un obrir i tancar d'ulls, ja que la molta sang que havia perdut el rom no l'havia regenerada. Acabat el repunt, i mentre la reanimaven a grans glopades d'alcohol negre, amb el qual també van desinfectar la costura, l'obstinat rellotge va tocar les 12 d'una misteriosa mitjanit sense busques ni senyals. La noia cosida, durant tota la seva vida, va conservar una bona petjada d'aquella feta. Una taca epidèrmica que cada hora i cada mitja hora adoptava un irritat color vermell prou evident sobre una pell tan morena. Quan ja va ser vella, i també maga, fou una de les dones que més empenta va imprimir a la personalíssima i intransferible tècnica de filatures i teixits de xarxes d'Ainigrip. Ves què havia de fer, si no.
Thank you.
i les noies menjaven algues, una mena d'algues amfíbies que es va començar a fer al peu de la Torre del Far, allà on el faroner de Punta Est havia enterrat la seva tormentosa amada. I amb el vegetal feien cataplasmes que els amorosien el mal d'absència de lluna. I també n'empastifaven les portes de les cases on encara no havia nascut cap nena de la seva nissaga. Però sobretot, les algues del far els servien a les noies per fer-los baixar les grans febrades que les envaïen quan els venia la regla en dia 3. Perquè la regla del dia 3, la que elles ja anomenaven la regla de 3, les deixava tan exhaustes que les impossibilitava totalment per a la pràctica de la trapelleria vilatana. I és que en dia 3 va néixer i va morir la primera nena d'aigua que no va arribar adulta i de la qual la crònica popular conserva recordança. Però atès que la memòria popular sempre ha estat plena de forats negres, ben bé aquest costum podria ser fruit d'altres causes totalment salades per la feixuga cortina dels anys. Ja que també la nit d'un dia 3 hi va haver una i tal pluja d'estels sobre la mar que ha dut les nenes ensinistradores, que com ja vam dir eren capaces de travessar el foc, van haver de suspendre les seves tasques perquè se'ls botia la pell. L'espectacle va durar més de 2 hores, durant les quals va semblar que el cel hagués descobert que el millor indret per al suïcidi de les estrelles és la fresca sina de la mar. I ben mirat, les noies no anaven pas desencaminades, perquè també havia de ser en un dia tercer que les nenes entressin al soterrani de les onades per no sortir-ne mai més. Molts van ser els rumors que van córrer, que si un cicló que ja venia del tròpic, que si la violenta revolució dels peixos, que si un monstre enorme d'escates com rajoles. El fet és que n'eren 21, i ni tan sols els cadàvers van poder recuperar. Va ser la mort de tota una generació d'ensinistradores i l'inici de la decadència del poble. Car en minvar la quantitat i la felicitat de pesqueria, es van veure obligats a lliurar-se definitivament a l'única font d'ingressos que tenien a l'abast, el turisme massiu. I les prenyades, les nits de pluja, premen amb tanta força les cames que refer-se del tràngol els costa 3 dies de repòs absolut. Si alguna intueix que acabarà a comptes en plena tamborinada, es fa bullir un abortiu infal·lible, sopa d'anguila amb defecacions de gavina. I malgrat que algunes mares més joves i més donades a l'esperit de contradicció han començat d'amagat a engendrar una nova generació de nenes excepcionals, hom pot afirmar que el decés d'un poble, fins no fa gaire únic a la Terra, ja fa anys que va començar. Us ho dic jo, que el vaig descobrir de ben jovenet i de casualitat. Una tarda que anant en bicicleta per les embolicades carreteres de la costa em vaig perdre per un trencall de pols blanquíssima i no em vaig aturar fins a la vora d'un penya-segat que s'obria sobre l'horitzó més ample que mai no havia vist. Jo, però, no ho digueu a ningú, guardo a casa meva un dels cadàvers d'una de les nenes desaparegudes. Com que em plou força la pesca submarina, un matí, a uns quants metres de profunditat, vaig descobrir que a poca distància de les platges les nenes havien quedat empresonades sota uns barrils d'un important contraband de rom antillà. Vaig endur-me'n el cadàver que em va semblar més sencer i vell i me l'he embalsamat amb pomades i cols crems. Quasi sóc cert que era una de les noietes a qui ja no faltava gaire per abandonar la seva condició de treballadora de l'aigua. Perquè l'hauríeu de veure, és bellíssima, com els jocs del sol després d'una matinada de llampecs. I la tinc morta a casa, sola. Però no ho digueu a ningú, que no s'ho creurien. No, no crec pas que s'ho creguessin. I ara veureu el que contestava sentireu més ben dit, el que contestava Joaquim Soler a una entrevista que li va fer el Josep Albanell a finals dels 70. Es tracta d'un quadern on el Quim Soler va escriure, sota els breus suggeriments de l'Albanell, el que pensava, sentia i creia.
Deixa la... Una vegada vaig escriure aquesta frase en una de les meves novel·les. Escriure és viure, i després li donava la volta i deia que viure és escriure. Això seria veritat si visqués com una anacoreta i tingués orgasmes bo i escrivint, si fos un esquizofrènic lleu. Quan escric hi poso molta dosi lúdica i grosses paletades de mala llet. Si fos extrovertit i d'aquestes persones que es mengen al món, escriuria novel·la rosa, rural, costumista, o bé no escriuria i em dedicaria a mastegar els fragments de món mossegat. La literatura, en la meva vida, ha arribat a assolir tanta importància que em sembla que no la sacrificaria per res. No em puc imaginar sense escriure. Quan passo una temporada sense escriure, em malalteixo. Suposo que escrivint faig catarsi, perquè quan parlo em sento maldestre, em falla la memòria, dic el que no sento, però quan escric em sento segur, em realitzo com a persona, per dir-ho embafadorament. Sé que tot plegat és una mica malaltís, però conscientment jo no he fet res perquè fos així. Escric perquè sóc un tarat, perquè la repressió de tota mena que ha suportat la nostra generació a mi m'ha influït moltíssim, potser perquè sóc, o em penso que sóc, hipersensible. Escric perquè tota aquesta influència castradora nacional-catolicista no m'ha permès d'aprendre a viure. Escric perquè davant de l'agressió del medi em quedo astorat, sense saber què i com respondre. Escric per sentir que sóc alguna cosa més que un ens amorf dins el mecanisme oferta-demanda. Thank you. Escric per fer-me la il·lusió que quelcom, per uns instants, canvia, esdevé utòpic, ideal. Escric perquè no sóc un bon conversador i, malgrat tot, m'agradaria xerrar amb tothom. Escric perquè de mica en mica se'm van quedant moltes coses al pap i no vull que se m'hi podreixin. Escric contra el no-res.
Bé, fins aquí el xalem llegint d'aquesta temporada. L'hem dedicat exclusivament a l'autor Joaquim Soler Ferret i, sobretot, als textos radiofònics de la seva novel·la Cambra de bany, que, si us ve de gust llegir-la, podeu trobar-la a la Biblioteca Estremifà. I abans de plegar, us convidem divendres que ve, el dia 27, a les 8 del vespre al Castell de Falset. El Centre Quim Soler i Arola Editors i presentem el llibre Terres de Llicorella, paisatge del Priorat. Hi haurà exposició de pintura i escultura i un tas de vins del celler Llicorella Vins. Us esperem a tots. Bona nit. Thank you.